TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 15 d'octubre. Cansat en parlant de turisme, l'Ajuntament de Palma impedirà que es creïn noves places de lloguer vacacional al municipi. Des de fa 6 anys ja està prohibit en plurifamiliars i ara l'equip del govern del consistori ho vol limitar a la resta d'habitatges. És una mesura que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, diu que durant el pla com més aviat millor.
En todo el término municipal de Palma, 639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas, por lo menos en el término municipal de Palma.
L'Ajuntament ha anunciat també més mesures. Diu que acabarà amb les party boats i vetarà l'obertura de nous albergs. Tot d'una en parlam en un informatiu en què destacam també altres qüestions. El Partit Popular i el Partit Socialista s'han posat d'acord al Parlament per aprovar una resolució conjunta que proposa apujar l'impost de turisme sostenible i crear un nou gravamen als cotxes de lloguer.
Més per Mallorca i més per Menorca s'hi han abstengut, mentre que Vox ja ha votat en contra. Era una de les propostes de resolució sorgides al debat de política general de la setmana passada i que s'han debatut i votat a la Cambra Autonòmica. Han tirat endavant 91 propostes del total de 162.
I avui també serà notícia la reunió a Brussel·les de la presidència presidenta Marga Proens i els quatre responsables dels Consells Insulars amb el comissari europeu de Seguretat i de Migracions, Magnus Brunner.
Serà avui a les 4:30 del capvespre. A la trobada li demanaran que activi Frontex per tal de frenar la ruta de migració irregular que va des d'Algèria fins a les Balears.
D'aquí uns minuts serem en directe a Brussel·les en una jornada en què també hi ha una vaga general convocada a Espanya en suport al poble palestí.
Els sindicats CGT i l'ESTE ja han fet una crida perquè els treballadors la secundin, mentre que els sindicats majoritaris, UGT i com Comissions Obreres han convocat aturades de 2 hores a tots els centres de treball, de matinada, al matí i a l'hora baixa.
I el govern valora obrir una via alternativa a la carretera de l'aeroport d'Eivissa per evitar noves inundacions.
L'executiu ha anunciat una actuació d'emergència per drenar l'aigua obrint una via al terreny per desaiguar en cas que plogui abans de trobar una solució definitiva. Això quan una de les dues benzineres, que hi ha a Formentera, continua inoperativa per una avaria elèctrica.
I a Menorca, Sant Lluís, un vessament de combustible obligat a tancar la platja del Calfà.
Una embarcació de 8 metres, propietat d'una empresa de submarinisme, s'ha enfonsat i, com a conseqüència, hi ha hagut un vessament de benzina que ha obligat a tancar la platja per precaució. Estarà prohibit el bany fins que es refloti l'embarcació.
I l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, està citat a declarar avui davant del magistrat Leopoldo Puente. El jutge revisarà la situació de llibertat d'Ábalos.
Serà després de la intervenció ahir al Senat de l'exdirector general de l'IBE Salut, Juli Fuster, en la comissió d'investigació del cas Coldo. Confirma que l'oferta de les mascaretes de l'empresa Soluciones de Gestión va arribar al govern a través d'un ministeri. Fuster, però, ha dit que desconeix si era el d'indústria o transports.
I en els esports, el tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, continuarà recuperant efectius avui per visitar dissabte el camp del Sevilla. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El davanter Vedà Morici té previst exercitar-se avui matí amb la resta dels seus companys després de tancar els seus compromisos internacionals amb Kosovo. Pel que fa a la jornada d'ahir, Jan Virgili ja es va entrenar a Son Bibiloni i Takuma Sano va fer carrera contínua en solitari i veurem si arriba a temps per el Sánchez Pizjuán. I qui apunta a poder jugar a Sevilla és Omar Mascarell, que després de gairebé un mes lesionat el varen veure entrenar ahir amb el grup. I Espanya va golejar ahir 4-0 Bulgària i encarrila així la seva classificació virtual per al Mundial de l'any que ve. Ja són 29 victòries consecutives en partit oficial del combinat nacional, que iguala així el rècord històric de partits imbatuts.
I pel que fa al temps, avui ja es poden produir precipitacions, sobretot al nord de l'arxipèlag. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ja han començat la jornada amb algunes pluges, principalment entre Menorca i el nord-est de Mallorca. Precipitacions de caràcter local que, en el cas de Mallorca, podrien allargar-se fins al migdia, principalment a punts del nord, del centre i fins i tot del mitjón d'aquesta illa. Això sí, a partir del capvespre tindrem molta més calma i, tot i que les pitiuses sí que podríem arribar a veure qualque petit ruixat, aquesta és bastant menys probable. D'altra banda, el vent bufarà moderat de gregal. Això farà que al nord de l'arxipèlag l'arxipèlag, el panorama marítim sigui més complicat, sobretot al nord de Menorca, on hi trobaran radals de forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima amb pocs canvis respecte d'ahir, tot i que sí que podrem arribar a notar una petita disminució. Esperant que la màxima d'avui torni a girar entre els 23 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 18 graus a Sant Carles i de 9 a Eivissa. A Mallorca, 16 graus a Manacor, 17 a Palma i 18 al Port de Sóller. I a Menorca, 18 graus a Sant Climent i 20 a Ciutadella.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà i en Sant López. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma prohibirà que es creïn noves places de lloguer turístic a tot el municipi. També vol acabar amb les party boats i vetarà l'obertura de nous albergs. Són tres de les mesures que, segons el consistori, milloraran la qualitat turística i la faran compatible amb la convivència amb els residents.
En aquests moments hi ha a Palma 639 habitatges de lloguer vacacional i l'objectiu és que no se'n creï ni una més. De fet, fins i tot podrien baixar perquè la intenció és que les que es donin de baixa no es puguin substituir per altres de noves. Des del 2018 ja està prohibida aquesta activitat en plurifamiliars, però ara l'equip de govern vol limitar-la a la resta d'habitatges. El batlle Jaime Martínez diu que durant la mesura el pla com més aviat millor.
En estos momentos, como saben, hay 639 viviendas de alquiler turístico en Palma, en todo el término municipal de Palma. 639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas, por lo menos en el término municipal de Palma.
El portavoz del PSOE a Palma, Xisco Ducros, ha dit que aquestes mesures són anuncis buits.
La ciudadanía lo ha dicho claramente, se tienen que poner límites y actuar ante la situación de saturación turística que sufrimos en Palma. Por ello exigimos al alcalde que se olvide de estos anuncios vacíos y actúe de una vez.
I qui també ha valorat la proposta és l'associació que agrupa aquesta classe d'oferta a les Balears. La gerenta d'Aptur, Maria Givert, recorda que hi ha moltíssimes més places hoteleres que de lloguer turístic.
Estem xerrant de 639 cases amb llicència enfront a 44.000 places hoteleres en el municipi de Palma. Per tant, aquest senyor està clar que viu fora de la realitat i ha comprat un discurs que no és el que hauria de tenir ell i que en el final no li fa cap bé.
I pel que fa a la prohibició de les party boats al passeig marítim, la decisió, assegura el batlle Jaime Martínez, la comparteix amb l'autoritat portuària.
L'esport de Palma és un gran element de la ciutat i, per tant, la integració ha de ser total i aquesta integració passa per la prohibició de party boats. Entenc que l'autoritat portuària està en la mateixa línia que l'Ajuntament, lògicament ho han xerrat amb ells, i els party boats han d'estar prohibits l'any que ve a l'espai marítim de Palma.
Martínez veu un canvi de tendència en relació amb la qualitat i el perfil del turista. Per exemple, l'any 2023 en algunes zones de Palma ha davallat el nombre de visitants, però s'ha incrementat la despesa, amb augments del 15%.
I també el Parlament s'ha parlat de mesures de contenció de l'activitat turística. Ha estat en un pla en què el Partit Popular i el PSOE s'han posat d'acord per aprovar una resolució conjunta que proposa pujar l'impost de turisme sostenible i també crear un nou gravamen als cotxes de lloguer. Més per Mallorca i més per Menorca s'abstengueren, mentre que Vox hi va votar en contra. Era una de les propostes de resolució que s'ha debatut i s'han votat sorgides del debat de política general de la setmana passada. Han tirat endavant 91 propostes del total de 162.
Tot i que votassen en el mateix sentit, la portaveu del grup popular, Marga Durán, ha destacat les diferències que els separen amb el PSOE.
Proposam 4 trams i, per exemple, volem que se bonifiqui a tots els residents. Quant al PSOE li pareix que a més s'ha de bonificar Secotassa o CTS en els esportistes? Sabeu que la resta de ciutadans no.
La diputada socialista Amanda Fernández diu que ofereixen diàleg al PP sense condicions.
Aprovin l'impost de turisme sostenible i l'impost de renta car que vostès mateixos varen proposar, que la senyora Prada va proposar aquí i després va presentar el vicepresident. Nosaltres no ens hi posarem cap excusa.
Totes aquestes propostes, també les de pujar l'impost dirigit als vehicles vacacionals no matriculats a les Balears i d'incrementar el cànon de l'aigua pels grans consumidors, de moment són declaracions d'intencions que s'hauran de materialitzar en futures lleis abans d'entrar en vigor.
I un altre dels punts destacats va ser la disputa sobre la vehicularitat del castellà als centres educatius. Vox finalment va donar suport a la proposta del PP d'incloure-ho a la Llei Balear d'Educació.
Això va ser després que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, defensés durant el debat que aquest canvi no tindria cap efecte real.
Por supuesto que estamos a favor. ¿Y de qué nos sirve este cambio en la legislación si no lleva aparejado ningún cambio normativo en el resto de la legislación?
La proposta del PP indica que es farà respectant l'autonomia dels centres, el decret de mínims i la llei de normalització lingüística. Més per Mallorca, en canvi, ha fet una sèrie de propostes per protegir la llengua catalana. S'ha aprovat la que insta el Parlament a plantejar un gran pacte social sobre la matèria, com explica el portaveu Lluís Apesteguía.
Un gran pacte social pel català. Fa falta actuar en altres ambients, en altres sectors de la societat, i per això necessitem no només fer-ho des de l'administració pública, necessitem també corresponsabilitat a sindicats, patronals, entitats socials, en aquest foment de l'ús de la llengua catalana.
I el Consell de Ministres s'ha oblidat de l'expresident de les Balears, Francesc Antic, en la concessió de la Gran Creu de la Reial Ordre de Carles III, l'entregada a títol pòstum a l'exmandatari d'Aragó, Javier Lambán, i el d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Tots tres han mort aquest 2025, però, com dèiem, la Gran Creu de la Reial Ordre de Carles III no s'ha concedit Antic. El govern espanyol ha destacat la vocació de servei públic que varen definir la vida i trajectòria professional de Lambán i Fernández Vara.
I avui dimecres hi ha una cita política destacada a Brussel·les.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
La presidenta del govern, Margà Proens, i els quatre responsables dels consells insulars es reuniran avui a Brussel·les amb el comissari europeu de Seguretat i de Migracions. Durant la trobada li demanaran que activi Frontex per frenar la ruta de migració irregular que va des d'Algèria fins a les illes. Això serà avui a hora baixa. Al matí la presidenta també participa en un seminari sobre la Mediterrània. Seguint aquestes cites, hi ha la companya d'IB3 Notícies, Maria Antònia Serra, bon dia.
Bon dia. Sí, aquests dies a Brussel·les se celebra la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats i, com bé deia, la presidenta del govern, Marga Proens, participarà en algun dels actes organitzats pel Comitè de les Regions. Ara bé, la cita forta serà avui a hora baixa, a partir de les 4:30, com bé deia, tant la presidenta del govern com els presidents dels quatre consells insulars se reuniran amb el comissari europeu de Migració, Magnus Brunner. En aquesta trobada que el govern considera clau per abordar la crisi migratòria, se demanaran bàsicament dues coses. Per una banda, endurir la política migratòria comunitària i d'altra, com bé deies, desplegar Frontex, la policia europea especialitzada en fronteres en aigües de les Balears. Aquesta, la petició de Frontex, és formalment una competència del govern central, però segons l'executiu, davant la inacció del govern de Pedro Sánchez, s'ha decidit fer aquesta passa. Això és el que ens deia ahir de matí el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, aquí a Brussel·les.
Han demanat dues vegades en el govern d'Espanya del senyor Sánchez, pues aquesta activació de Frontex, i a dia d'avui encara no mos ha escoltat. No mos dona recursos econòmics, tècnics, materials, ni tampoc d'espai. Per tant, no mos queda altre remei que fer un front comú entre els quatre consells insulars i també el govern de les Illes Balears per venir aquí a explicar aquesta crua realitat. Aquesta crisi migratòria sense precedents afecta la qualitat de vida dels nostres ciutadans, dels veïnats, i el govern d'Espanya els té totalment oblidats.
Serà tot això a partir de les 4:30 a la seu de la Comissió Europea. Aquesta reunió entre la presidenta del govern, Marga Proens, els quatre presidents dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, amb el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner.
Gràcies, Maria Antònia Serra, en directe des de Brussel·les, encara parlant de migració. El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha anunciat la posada en marxa del sistema de vigilància exterior, el CIVE, a Formentera, que tindrà radars que permetran detectar l'arribada d'embarcacions a migrants a l'illa. El Consell de Ministres ha aprovat destinar 2,8 milions d'euros per finançar aquesta instal·lació que feia anys que estava estancada i que, segons el delegat, és molt necessària.
El responsable de l'executiu central a les Balears ha comparegut al Senat per donar comptes de la gestió migratòria a l'arxipèlag, una compareixença sol·licitada pel PP i Vox, en la qual el socialista ha explicat que el sistema CIVE és una infraestructura més que el govern de Pedro Sánchez ha posat en marxa a les illes, com la instal·lació de llocs d'acollida d'estrangers als ports.
No teníamos desde Baleares la capacidad ni la infraestructura para dar una atención digna. No nos podíamos permitir que tras quedar en libertad, pues esperando un ferry en el puerto, pudieran estar pasando la noche al raso, como así ocurría en el puerto de Palma o en algunas ocasiones también, aunque ahí teníamos una instalación en el puerto de Ibiza cedida por la autoridad portuaria.
El vocal del PP, José Mari Bosó, ha criticat la gestió dels socialistes i els ha acusat d'actuar sense previsió. El portaveu de Vox, Jorge Campos, ha insistit a relacionar migració amb delinqüència.
Salvar vidas no es incrementar los medios de salvamento marítimo, que sí. Salvar vidas es luchar contra las mafias sin contemplaciones. Salvar vidas es hacer que su política migratoria no ponga en riesgo las vidas, no venir después a salvarlas, no, no. Hay que actuar antes. Lo mejor que podría hacer es, cuando salga por esa puerta, presentar su dimisión e irse. Irse a su casa y espero que no sufra las consecuencias de esa inmigración ilegal y que sus hijos, sus familiares, no sufran lo que están sufriendo los ciudadanos de a pie en todas las Islas Baleares, que es agresiones continuas provocadas por esta inmigración.
El delegat del govern ha criticat el discurs incendiari i ha dit de les dues formacions polítiques envers la migració. Els ha demanat que abandonin el missatge de la por i el no constant a totes les millores que ens fan en aquest tema.
I tot quan hem sabut que pugen a 4 els menors migrants no acompanyats que el govern central pretén traslladar a les Balears provinents de les Canàries, de Ceuta i de Melilla, l'executiu ja ha recorregut aquesta derivació després de rebre els expedients d'aquests menors. I en paral·lel, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat endurir el requisits perquè els migrants obtinguin la nacionalitat espanyola, elevant el nivell, diu, d'exigència lingüística, cultural i constitucional.
Feijóo ha explicat que el seu pla consta de 10 punts que cerquen propiciar una migració ordenada, legal i humana, tot diu davant l'actual descontrol que ha generat el govern de Pedro Sánchez.
Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. La nacionalidad española no se regala, se merece.
A mesures ja conegudes com el visat per punts, el líder del PP n'ha donat a conèixer altres de noves, que prestacions socials com l'ingrés vital mínim estiguin lligades a la recerca activa de feina o reforçar la presència dels cossos policials a les fronteres. També la deportació de migrants en casos de delictes de greus o de reincidència.
I l'exdirector general de l'IBE Salut, Juli Fuster, ha intervengut a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. Ha confirmat que l'oferta de les mascaretes de l'empresa Soluciones de Gestión vinculada a la presumpta trama va arribar al govern a través d'un ministeri. Fuster, però, ha dit que desconeix si era el Ministeri d'Indústria o el de Transports.
El senador del PP, Miguel Ángel Jerez, li ha retret la compra de mascaretes i Fuster ha assegurat que ell no va gestionar aquest contracte. Tot això en té coneixement que va ara en telefonar del Ministeri al Servei de Salut.
¿Por qué se pagó 5 veces más por un producto que, según ustedes, se iba a destinar a la policía local y no a personal sanitario?
Mire, le voy a contar que ese precio, precisamente, que usted dice, y eso tal vez usted no lo sabe, otras comunidades pagaron 5 euros por esas mismas mascarillas. Eso punto número uno. Pero punto número dos, ya le he contado antes que estábamos en plena pandemia. Hubo hasta 8 ondas. No sabíamos cómo iba a evolucionar, no sabíamos qué necesidades íbamos a tener.
Durant la seva compareixença, l'ex responsable del Servei de Salut ha relatat l'obsessió per tenir el material adient per combatre la Covid, una etapa de la qual, segons ha dit, se sent orgullós, ja que les Balears varen ser la segona regió de tota Europa amb manca de mortalitat.
I l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, també està citat a declarar avui davant del magistrat Leopoldo Puente.
El jutge revisarà la situació de llibertat d'Ábalos després que aquest expliqui les darreres informacions sorgides durant la investigació. Recordem que el darrer informe de l'UCO va detectar desemborsaments de més de 95.400 euros d'ingressos sense declarar i desquadraments en alguns pagaments en efectiu que va fer el PSOE. L'exministre compareixerà en un context anòmal. Havia renunciat al seu advocat per diferències irreconduïbles i havia sol·licitat un missa d'ofici, cosa que el Suprem ha rebutjat. Per tant, si no hi ha cap de nou, compareixerà acompanyat del seu lletrat actual, José Aníbal Álvarez. En cas que Puente ordeni la seva entrada a presó i, segons marca el reglament del Congrés, Ábalos podria ser suspès dels seus drets parlamentaris i les seves retribucions.
Són ara les 8:09.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens han de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Els treballadors d'Espanya estan convocats avui a una vaga en suport del poble palestí. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, fan una crida a aturar dues hores a tots els centres de treball en tres horaris diferents. Durant la matinada ha estat ja de 2 a 4 en el torn de matí. Està convocada de 10 a 12 i a l'hora baixa de 5 a 7. D'altra banda, els sindicats CGT i l'STI han convocat una vaga general de 24 hores. Denuncien que s'està cometent un genocidi a Gaza i defensen que cal continuar pressionant a Israel, tot i l'acord de pau firmat aquesta mateixa setmana.
Els sindicats consideren que s'ha de mantenir la pressió internacional des de tots els àmbits i un és el treball. Daniel Càmara, responsable de la Secretaria de Polítiques Públiques de Comissions Obreres a les Illes Balears, diu que fa 10 anys que denuncien un apartheid i més darrerament un genocidi a l'enclavament palestí.
No se puede mirar hacia otro lado mientras vemos la barbarie que comete Israel sobre un pueblo indefenso y sobre una población civil que no se trata de una guerra, sino que se trata de una ocupación y de un exterminio sistemático.
Comissions Obreres i UGT convoquen aquestes aturades de dues hores i diverses concentracions davant els centres de treball, als centres de les ciutats, a les 7 de l'hora baixa a la plaça de l'Olivar de Palma i a la plaça Miranda de Maó, i a Eivissa serà a les 11 del matí davant les seus dels dos sindicats majoritaris. D'altra banda, CGT i l'STEI, amb el suport d'entitats com Mallorca per Palestina, han preferit fer una crida a la vaga general de 24 hores durant tota la jornada d'avui. Miquel Gelabert, secretari general de l'STEI.
Se valora molt positivament d'aquesta primera fase bàsicament humanitària i d'alliberament de presoners, tant d'una part com de l'altra, però després ve la segona fase, que no està tan clara, més política, de reconeixement d'un estat palestí o no, de què se farà en el territori de Gaza, que ja està totalment arrasat, de qualque manera salta el foc que roda, perquè crec que ja no és res més arrasat.
En aquest cas, amb aquesta vaga de 24 hores, també s'han convocat altres manifestacions diferents de les dels sindicats majoritaris. Per exemple, a les 6 i mitja de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma, a les 6 a la plaça de les Palmeres de Ciutadella i a les 7 a la de Vara de Rei d'Eivissa. També el sindicat d'estudiants i l'SEPC han convocat dues vagues d'estudiants durant la jornada d'avui. Allà ha convocat una manifestació a les 11 a la plaça dels Instituts de Palma i una hora més tard a la plaça de les Columnes.
En concret, entre els estudiants de la UIB, la campanya Rectorat Prou Complicitat també ha convocat una concentració al migdia davant del rectorat del campus de la universitat. Reclamen que es tallin totes les relacions amb Israel i denuncien que alguns professors posen en dubte la legalitat de la vaga, posen entrebancs el dret a secundar-la.
En un comunicat, la UIB ha expressat el seu respecte a l'exercici del dret de vaga i ha demanat als professors que adoptin les mesures adequades per no perjudicar els alumnes que hi donin suport. També ha expressat el seu compromís amb la pau, la defensa dels drets humans i la llibertat d'expressió.
I mentre la societat espanyola es mobilitza en favor del poble palestí, ja han començat la segona fase del pla de pau per a Gaza proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump. Aquesta consisteix en la desmilitarització de la franja i el desplegament d'una força internacional d'estabilització. El mandatari nord-americà ho ha anunciat a la xarxa Truth Social en un missatge en què ha celebrat el retorn dels 20 hostatges israelians vius, però ha lamentat que encara queden cossos dels que han mort.
Precisament, nit, Israel ha entregat les restes de 45 palestins i el grup islamista ha retornat 4 dels 28 cadàvers, un retard que fa escalar la tensió, i el govern de Tel Aviv estudia restringir l'entrada de l'ajuda humanitària per l'encreuament de Rafah. Ha posposat la seva obertura i redueix a la meitat els camions que podran entrar. Això en un moment en què Hamas acusa les forces israelianes de trencar el pacte, ja que han matat 6 palestins que s'havien acostat a la línia groga marcada per l'alto el foc, i enmig de aquesta conjuntura, Trump fa aquest avís.
Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them.
Donald Trump ha advertit a Hamas que si no entrega les armes tal com s'estableix el pla, els desarmaran ells i, si fa falta, utilitzant la força.
I a banda de la vaga general d'avui, aquí a les Illes també hi ha més mobilitzacions. Els treballadors de la Fundació per la Dependència comencen també una vaga indefinida, coincidint amb l'inici de les aturades. Es concentraran de les 11 a les 12 del matí davant la Conselleria de Famílies. Els empleats de les residències demanen equiparar el sou al que reben els seus companys de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. La presidenta del Comitè Intercentes de la Fundació d'Atenció a la Dependència, Marina Martínez, assegura que la Conselleria d'Afers Socials els ha fet una proposta d'adequació del salari a través d'un complement de difícil cobertura que, segons Martínez, Funció Pública no veu viable.
El que està clar és la resposta dels treballadors. Han d'anar a vaga sí o sí, no hi ha ningú que ho dubti, i serà vaga indefinida i durarà fins que ells tombin o mos donin el que demanem.
Dilluns 27 d'octubre està prevista una nova reunió entre representants dels treballadors i les conselleries d'Afers Socials i de Treball.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 8 i 25 minuts, encetam els esports. Parlem del tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, que, Marta, continuarà recuperant efectius avui per visitar dissabte el camp del Sevilla.
El davanter Beda Morici té previst exercitar-se avui matí amb la resta dels seus companys després de tancar els seus compromisos internacionals amb Kosovo. Pel que fa a la jornada d'ahir, bones notícies. Jan Virgili ja es va entrenar a Son Bibiloni i Takuma Sano va fer carrera contínua en solitari i veure'n si arriba temps pel Sánchez Pizjuán. I qui apunta a poder jugar a Sevilla són Omar Mascarell, que després de gairebé un mes lesionat hi va fer part de l'entrenament amb el grup i estarà disponible per a Jago Barrasate, que encara no recupera de la seva lesió, es Maras Kumbula, que s'exercita al gimnàs. I l'únic internacional que falta per tornar és Johan Mojica, que hi va jugar els 90 minuts de l'empat a 0 entre la seva selecció Colòmbia i el Canadà. El colombià tornarà demà i només tindrà un entrenament per arribar a punt contra el Sevilla. Com dèiem, Jan Virgili ja ha tornat del Mundial Sub-20, el català té moltes ganes d'ajudar l'equip i tornar-li a Jago Barrasate la seva confiança. Sentim Jan en declaracions als mitjans del club.
M'ha agradat molt tornar a veure els companys, xerrar amb ells un rato. Hem parlat una mica de com ha anat el Mundial i com està l'ambient per aquí, per Mallorca, i pues, això hem parlat entre tots que a tope, que ve un tram important de la Lliga i hem de treure punts. Tinc ganes pues, d'agafar una mica d'estabilitat aquí a Mallorca, no? que sigui com casa meva això, i sobretot pues, tornar a jugar a Son Moix, que des del primer dia em va rebre superbé. De fet, estic aquí gràcies a ell, que era el que em volia i em té la confiança, i pues, amb moltes ganes de tornar-li.
Espanya va golejar a Bulgària ahir per 4-0 i encarrila així la seva classificació virtual per al Mundial de l'any que ve. Dos gols de Miquel Merino, un en pròpia porta i el gol de penal d'Oyarzabal, ja a les acaballes del partit, suposaven la victòria número 29 de la selecció, que iguala així el rècord de partits oficials guanyats consecutius. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
Nosotros estamos teniendo una actuación muy buena, que parece que los rivales puedan ser en algún momento más débiles de lo que son, pero en cualquier caso, como bien apuntas, esto es muy difícil. Cualquier equipo puede generarte muchos problemas. Ayer vimos que también otras selecciones han pasado apuros en sus partidos también de clasificación. Y nosotros, pues bueno, de momento vamos solventándolo con cierta solvencia. Pero en cualquier caso, mérito de los jugadores, mérito de la calidad y el trabajo de este grupo de futbolistas.
L'Illes Balears Palma Futsal es vol refer de les dues derrotes patides la setmana passada. El tècnic Antonio Vadillo i el president José Tirado han estat crítics amb els jugadors. L'equip fa feina ara amb la vista posada en el partit de dilluns contra el Noia, que serà l'inici d'unes setmanes ben carregades. A més de la Lliga, també arriben la main round de la Champions i la final de la Copa Intercontinental. El capità Carlos Barrón sap que l'equip no ha estat a l'altura les darreres jornades.
Y no se nos olvida jugar a futbol sala ni nada. Yo creo que han sido circunstancias que no contábamos, que creíamos que podíamos ganar, no se hizo, y estos puntos que hemos perdido pues los tenemos que recuperar en canchas difíciles. Todos estamos fastidiados por estos resultados, ¿no? Yo creo que cualquier jugador, cualquier miembro del club sale a cada partido para conseguir la victoria, dar el máximo, y yo creo que es un poquito más la impotencia de saber que no lo hemos hecho bien.
En vela, la mallorquina Paula Barceló ja descansa a Mallorca després de proclamar-se, juntament amb Maria Cantero, campiones del món de Fortniner FX el passat diumenge a Itàlia. Una primera passa exitosa a camí dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Sentim Paula Barceló.
Ha estat un xoc molt gran, havíem treballat molt, però és vera que el triomf ha arribat antes del que esperàvem. Ha estat una setmana molt dura i hem estat molt regulars i en el final ens pues, ha endut la medalla. Bon xute de motivació per seguir, perquè en el final el camí fins a Los Angeles és encara molt llarg i queda molt, però realment pues, això ha estat una prova de que anem per el bon camí.
I acabam en ciclisme. Enric Mas espera poder participar en la pretemporada que començarà l'equip Movistar a finals d'aquest mes a Navarra. L'artenenc va ser operat de varius a la cama esquerra i la intervenció va anar bé. Ara el ciclista estarà pendent de l'evolució per poder iniciar la preparació per a la temporada que ve. Si tot va bé, el mallorquí hauria de ser amb la resta dels seus companys a Navarra.
Gràcies, Marta. Són les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. L'Ajuntament de Palma impedirà que es creïn noves places de lloguer vacacional al municipi.
Des de fa 6 anys ja està prohibit en plurifamiliars i ara l'equip de govern del consistori ho vol limitar a la resta d'habitatges. L'Ajuntament ha anunciat també més mesures, diu que acabarà amb les party boats i vetarà l'obertura de nous albergs.
I el Partit Popular i el PSOE es posen d'acord al Parlament per aprovar una resolució conjunta que proposa pujar l'impost de turisme sostenible i crear un nou gravamen als cotxes de lloguer.
Més per Mallorca i més per Menorca s'hi han abstengut, mentre que Vox ja ha votat en contra. Era una de les propostes de resolució sorgides del debat de política general de la setmana passada i que s'han debatut i votat a la Cambra Autonòmica.
I avui també serà notícia la reunió a Brussel·les de la presidenta Marga Proens i dels quatre responsables dels consells amb el comissari europeu de Seguretat i de Migracions, Magnus Brunner.
Serà avui a les 4:30 del capvespre. A la trobada li demanaran que activi Frontex per tal de frenar la ruta de migració irregular que va des d'Algèria fins a les Balears.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa. Amb les desconnexions insulars a Eivissa s'han detectat noves situacions de risc causades per les fortes pluges, en concret pel perill de despreniments. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. La platja d'Esbolnou a Sant Josep de Sa Talaia n'ha patit un, concretament a la zona de les antigues bateries antiaèries, recentment museïtzades en el nou centre d'interpretació. El dispositiu d'emergència monitoritzarà aquest espai i altres indrets similars de l'illa, com ara Escobell, Sa Caixota i alguns espais costaners de Sant Joan i al nord d'Eivissa, amb terrenys argilosos per evitar riscos.
I a Sant Lluís, a Menorca, un vessament de combustible ha obligat a tancar la platja del Calfax. El Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una embarcació de 8 metres, propietat d'una empresa de submarinisme, s'ha enfonsat i com a conseqüència hi ha hagut un vessament de benzina que ha obligat a tancar la platja per precaució. Els bombers han col·locat barreres de contenció i després Salvament Marítim ha utilitzat material absorbent per retirar el combustible de l'aigua. La platja continua tancada al bany fins que es pugui reflotar l'embarcació i es comprovi que no hi ha risc per als usuaris ni per al medi ambient.
La Mancomunitat del Pla de Mallorca i el govern es reuneixen avui per avançar cap a un servei conjunt de la xarxa d'aigua potable en alta. Toni i Mateu, bon dia.
Bon dia. L'entitat comarcal demana a l'executiu que executi el projecte d'interconnexió en xarxa del municipi de Costitx, de Lloret, Sineu, Montuïri i també Algaida. Primer, però, el Consell n'ha de redactar el projecte. A la llarga, la Mancomunitat espera que s'hi afegesquin els 14 municipis del Pla. El dipòsit comú estarà ubicat a Sineu, on arribarà l'aigua dessalada d'Abacuà.
I els treballadors i estudiants estan convocats avui matí a una vaga en suport del poble palestí. En parlem a continuació a l'entrevista.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui hi ha diferents convocatòries de vaga com a mostra de solidaritat amb el poble palestí i de condemna als atacs de l'estat d'Israel a la Franja de Gaza. Tot i l'alto el foc i l'escenificació dels acords entre Israel i Hamas, els sindicats mantenen la protesta. Per aprofundir en la situació actual al Pròxim Orient i en els actors internacionals que hi han pres part d'una manera o d'una altra, saludem el diplomàtic mallorquí Jorge Dez Callar. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Tenint en compte la història més recent i el conflicte entre Israel i Palestina, hi ha motius per pensar que aquesta vegada sí que ha arribat la pau definitiva a la zona i que s'allargarà en el temps?
Bé, Trump deia ahir que això és un acord històric que ja no s'havia fet després de 3.000 anys de conflicte, no? tiene razón en el fondo, porque la enemistad entre palestinos y judíos pues viene de lejos, ¿no? Hay que recordar que David era judío y que Goliat era palestino, ¿no? Es decir, que viene de atrás. Lo que pasa es que lo que se ha puesto fin ayer, y eso es muy importante, no es a una guerra ni a un conflicto de 3.000 años, sino a un conflicto situado concretamente en Gaza, que era intolerable, ¿no? Llevábamos 2 años de una respuesta entendida por Israel como derecho a la autodefensa, pero que ha sobrepasado todos los límites y todos los extremos, y se ha convertido pues en una catástrofe, ¿verdad?, de todo tipo para los palestinos. El que ayer se interrumpieran los combates, el que ayer entrara ayuda humanitaria, el que ayer se liberaran a los rehenes, el que ayer 2.000 presos palestinos pudieran volver a sus hogares, el que se comprometiera Israel a no expulsar a los palestinos de Gaza, que se comprometiera a no ocupar y anexionar la franja, bueno, todos esos son elementos muy positivos y yo creo que hay que felicitarse, y en este caso concreto además hay que admitirlo, ha sido el impulso, ¿verdad?, definitivo de Donald Trump el que lo ha conseguido, y yo creo que apoyándose un poco en el agotamiento de unos palestinos exhaustos de tanto sufrir, y en otro lado por el deterioro de la imagen internacional terrible que está sufriendo Israel, no acusada de genocidio, y en el que los Estados Unidos aparecían como cómplices, cosa que tampoco le interesaba a Trump, porque estaba recibiendo presión de los países árabes ricos, de los petromonarquías del Golfo, que estaban presionándole, ¿verdad?, para que se moviera y que amenazaban con interrumpir sus relaciones con Israel si esto no cambiaba, ¿no? Sí, yo creo que ha habido una serie de circunstancias que son las que han determinado que se llegara al momento presente. Ahora, esto no es una paz, esto lo que es un alto el fuego promisorio, pero que está cogido con alfileres, porque lo que viene a partir de ahora es lo realmente complicado, ¿no?, que es la retirada israelí y el desarme de Hamas para empezar.
Mm-hmm. Clar, i a partir d'ara que aquesta és la pròxima pregunta, ¿no? Quines haurien de ser les següents passes?
Bueno, la siguiente fase es la retirada, como digo, de Israel de toda la franja, cosa que Netanyahu ha dicho que no va a hacer, y también el desarme de las fuerzas de Hamas, que los de Hamas han dicho que tampoco están de acuerdo en hacer, que ellos estarían de acuerdo eventualmente en entregar las armas ofensivas, pero no las defensivas. De hecho, ayer Hamas apareció ya armado, ¿verdad?, en la franja de Gaza, en público, y poniendo orden, actuando como fuerzas de policía y de orden, o sea, para demostrar que ellos seguían allí, ¿no? Va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado eso, y a partir de ahí va a ser muy complicada también otras cuestiones, como cuál va a ser la fuerza de interposición internacional o de estabilización, que se llama, quiénes van a participar, qué reglas de enfrentamiento van a tener, se va a desplegar cuando se haya desarmado Hamas, o se va a desplegar para desarmar a Hamas, cuál va a ser el gobierno tecnocrático que quiere imponer a Trump en la zona sin participación de la Autoridad Nacional Palestina y, por supuesto, sin participación de Hamas. ¿Quién va a integrar eso? Bueno, aquí hay muchísimas complicaciones y muchísimas incógnitas todavía por resolver, ¿no? Lo de ayer es muy positivo, hay que celebrarlo, ojalá dure, pero lo que viene a continuación es complicado y bueno, pues hará falta pues mucho apoyo, mucho impulso, mucho acompañamiento, muchos estímulos, muchas zanahorias a unos y otros, mucha presión sobre unos y otros, y veremos si esto se afianza, ¿no?
Mm-hmm. Vostè parlava de la posició, no?, i del paper que ha desenvolupat Donald Trump en aquest acord d'alto el foc, en aquest acord de pau. Veiem les imatges d'un Trump presentant el pla de pau i escenificant-lo. Si bé les relacions entre Israel i els Estats Units sempre han estat de protecció mútua, Netanyahu ha definit Trump com el millor amic que ha tingut Israel als Estats Units. Com pot afectar aquesta aliança amb dos líders? Els beneficia per igual en el mapa mundial?
Yo creo que les beneficia en este momento a ambos, ¿no? Sin duda ninguna. Trump llegó ayer a pedir al presidente de Israel que indulte a Netanyahu, ¿verdad?, de los delitos de corrupción de que se le acusan. Vamos, una cosa realmente inaudita. Trump tiene un ego desmesurado, ¿no? Quiere pasar a la historia, pues, en fin, no sé, quiere tener el premio Nobel porque le molesta mucho que se lo dieran a Obama y no tenerlo él, ¿no? Su relación con Obama es una relación de psiquiatra también. Pero yo creo que eso a Trump le beneficia, porque efectivamente él dijo que iba a trabajar para poner fin a esta catástrofe humanitaria y a esta guerra de Gaza, y de momento ha logrado pararla. Y eso hay que reconocérselo, ¿eh? Por muchas críticas que se le pueda hacer a Trump, y por mucho ego que tenga, y por mucho ayer, pues en fin, escenario que se montara para su propio beneficio, no, eso hay que reconocérselo, ¿no? En el caso de Netanyahu ha construido toda su historia afirmando, pues en fin, que él era el hombre garante de la seguridad de Israel, siempre se ha negado a que existiera un Estado palestino, se sigue negando en este momento, y en lo que pasó ayer, pues no cabe duda que mostrar esta alianza sólida con el país que siempre ha defendido a Israel diplomáticamente en el Consejo de Seguridad, vetando todas las resoluciones que les podían perjudicar, como enviándole armas y dinero sin límites, pues no cabe duda que esto beneficia a Israel. Yo soy el hombre que garantizo el contrato, la relación con el imperio, ¿no? Y eso no cabe duda de que puertas adentro le beneficia, y él tiene elecciones el año que viene en Israel.
La intensificació dels atacs d'Israel a Gaza arran dels atemptats de Hamas ha tensat les relacions diplomàtiques amb Israel, també entre tercers països que al final s'han anat posicionant. Quina importància ha tingut la societat civil amb les manifestacions que han vist aquests darrers mesos, vagues, campanyes de boicot? De fet, avui mateix tenim una convocatòria de vaga damunt la taula per pressionar els estats i arribar a l'alto el foc actual.
Bé, jo crec que és molt important el que està fent la societat civil, no? Molt important per influir de munt dels seus polítics. Vamos a ver, és evident, no? Lo que ha passat en Europa, no estoy hablando concretamente de España, donde el gobierno en este caso yo creo que adopta una posición avanzada con respecto a sus socios europeos, ¿no? Pero y valiente, reconoció al Estado palestino antes que otros, lo hizo con Noruega, mandando un mensaje importante, porque Noruega y España son los dos países que más se han definido en su apoyo a la búsqueda de un final negociado de una paz en Oriente Medio. Nosotros lo hicimos con la Conferencia de Paz de Madrid y a los noruegos lo hicieron con la Conferencia de Oslo. Y luego, pues no cabe duda que España ha sido el que ha pedido pues más medidas en Europa, ¿verdad?, con respecto a Israel, para forzarle a, por lo menos, pues en fin, suspender y parar la matanza, ¿no? Sobre esto ha sido muy importante la sociedad civil, porque los países europeos han sido, para vergüenza nuestra, ¿no?, mucho más reticentes y mucho más han ido muy 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 retrasados con respecto a posturas de los países más avanzados, que eran España, Noruega e Irlanda en este caso, ¿no? Últimamente, fíjese que las medidas que ha propuesto von der Leyen de boicot comercial a Israel afectan a $256 millones, sobre un comercio total de 14.000 millones, es decir, muy poco, ¿no? Y eso encima todavía tiene que ser aprobado por un número de países que representen el 55% de los países y el 65% de la población de la Unión. Es decir, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque Alemania tiene sentido de culto, porque Austria también tiene sentido de culto y la apoya, y entonces porque actuamos con la regla de la unanimidad. La Unión estaba bloqueada, y entonces ahí sí ha sido la iniciativa de la presión popular, manifestaciones que ha habido en todas las ciudades europeas, las que sobre los gobiernos han dicho: esto es inaguantable, esto es imposible, no podemos tolerar estas imágenes terribles que nos llegan a diario en los telediarios, ¿verdad?, de niños muriéndose de hambre. No se puede utilizar el hambre para castigar a toda una población, ¿no? Y eso yo creo que sí ha calado tarde y mal, pero ha acabado calando en los gobiernos europeos. Ya digo que el de España ha sido, en este caso concreto y para orgullo nuestro, una excepción, porque yo creo que el gobierno de España ha estado donde tenía que estar.
Avui, com dèiem, hi ha una altra convocatòria de vaga com a mostra de solidaritat amb el poble palestí, de condemna als atacs d'Israel a la franja de Gaza, i hem volgut aprofitar per parlar de la situació d'aquest acord de pau, d'aquest alto el foc a la franja de Gaza, amb el diplomàtic mallorquí Jorge Dezcallar. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i una ferrada forta a tots.
Escoltau l'informatiu matí. IB3.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
I abans de les 8:45 minuts, una notícia de l'àmbit sanitari. Salut no preveu que l'epidèmia de la grip sigui més virulenta aquest hivern que altres anys. És la previsió que fa el Departament de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, ja que tan sols circularà la soca de grip A. L'hivern passat va ser la segona temporada amb més casos registrats per Son Espases a causa de la circulació combinada de la grip A i de la B. Tot i això, els experts recomanen a la població vacunar-se, especialment als infants i a les persones a partir dels 65 anys.
El cap de Virologia de Son Espases, Jordi Reina, ha explicat a IB3 Ràdio que, tot i les previsions, s'ha de tenir en compte que la grip és un virus que muta i que és dinàmic. De moment, a l'hemisferi sud, l'epidèmia no ha estat més agressiva que l'anterior temporada. Reina espera també que la campanya de vacunació que s'està per primera vegada a tots els centres educatius de les illes ajudi a protegir la població.
Enfront de la grip només ja se poden fer tres coses: vacunar-se. Ja saps que la vacunació està recomanada a partir de 65 anys o 60 anys en endavant, que és la població, i ara estem vacunant els nens, com es deia abans, doncs per sota dels 7 anys. Si aconseguíssim cobertures importants en aquests dos segments, doncs pràcticament l'impacte que tindria la grip dintre la comunitat, que agafaria gent jove, no tindria una transcendència epidemiològica molt important.
Li vam passar més d'un 30% de la població, Diana, es va vacunar contra la grip. 8:45 minuts.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. La Mancomunitat del Pla i el Govern es reuneixen avui per avançar cap a un servei conjunt de xarxa d'aigua potable en alta. L'entitat comarcal demana a l'executiu que apliqui el projecte d'interconnexió en xarxa dels municipis de Costitx, Lloret, Sineu, Montuïri i també Algaida. Primer, però, el Consell n'ha de redactar la iniciativa. A la llarga, esperen que s'hi afegesquin els 14 municipis del Pla. Tot d'una, on ampliarem aquesta informació, però abans allò que volen fer és saber com se circula arreu de Mallorca. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit. Marc Bernassa, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Hola, bon dia. En aquest moment trobem circulació lenta de l'autopista d'Inca en sentit Palma, entre Consell i Santa Maria. També tenim trànsit dens, a la via de cintura, en sentit Andratx, a l'altura de Sant Rapinya. Per la resta, tant l'autopista de Llucmajor com l'autopista d'Andratx presenten circulació fluida cap a tots sentits. Jo estic per ara. Bon dia.
Bon dia, idò, aquesta és la situació de les carreteres de Mallorca. 8:46 minuts, Lluís Menéndez és el control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per a la publicitat, però tot d'una tornam.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, la Mancomunitat del Pla de Mallorca fa una passa més per tenir mancomunat el servei de xarxa en alta d'aigua potable. Per avançar cap a aquesta finalitat, els responsables de l'entitat comarcal es reuneixen avui dimecres de matí amb la Direcció General de Recursos Hídrics. L'objectiu és demanar-los que el govern executi el projecte d'interconnexió en xarxa dels municipis de Costitx, Lloret, Sineu, Montuïri i també Algaida. La Mancomunitat del Pla fa aquesta petició després això que tots aquests pobles hagin renunciat a la subvenció del Consell per a la redacció del projecte i haver-la cedit al mateix Consell perquè sigui la institució insular que ho faci de manera conjunta. Perquè això sigui una realitat, però el mes de gener la Mancomunitat va comprar una parcel·la a Sineu on s'haurà de construir el dipòsit en què Abacua farà arribar l'aigua dessalada. D'aquesta manera, llavors es distribuirà a través de la xarxa en alta d'aigua potable. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El d'avui és només un dels tràmits per arribar a assolir l'objectiu. Per això, la presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual, no s'atreveix a dir una data per donar per enllestides aquestes obres.
primer ha d'arribar la tuberia fins a Sineu. Aquesta tuberia ha de bastir el depòsit que s'ha de construir en aquesta parcel·la que nosaltres hem comprat. I quan se tingui això, nosaltres tindrem aquest projecte per treure licitació l'execució d'aquesta obra del depòsit cap en aquest municipi.
El que sí que assegura és que la finalitat és que s'hi afegesquin els 14 municipis del Pla i que l'adhesió dels 5 anomenats, Costitx, Olloret, Sineu, Montuïri i Algaida, n'és una primera passa. L'entitat comarcal pretén que la xarxa mancomunicada sigui una eina per fer front a la situació de sequera que en el cas del Pla fa temps que s'arrossega.
I precisament, segons el darrer balanç de situació de sequera que ha fet pública la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua, el Pla ara s'hi afegeix en situació d'alerta per sequera la unitat de demanda d'Artà.
La presidenta de la Mancomunitat del Pla assegura que, tot i que les advertències i prohibicions no s'han aixecat, no fa falta recordar-les perquè la situació amb l'aigua dels darrers dies i hores ha fet canviar el panorama.
Ja no s'arreguen els jardins, les piscines estan tancades, som a l'octubre, a final d'octubre, els consums en Esplà de Mallorca, les vivendes vacacionals moltes ja estan buides.
I parlàvem precisament d'un servei mancomunat de distribució d'aigua potable al Pla i precisament això és el que també demana UGT per a un altre tipus de servei totalment diferent. El sindicat fa una petició a les administracions perquè la gestió de la recollida de fens i la neteja dels carrers es gestioni de manera conjunta a l'àmbit de tot Mallorca o de manera comarcal, també proposen. UGT fa aquesta proposta arran de la vaga que ha convocat a Sa Pobla perquè el col·lectiu dels agrenadors viaris, és a dir, els netejadors de carrers i places, reclama un conveni que comporti un increment salarial i millors condicions laborals.
Els treballadors qualifiquen els salaris del personal afectat d'irrisoris. Denuncien que no responen a la realitat del cost de vida a l'arxipèlag i que amb prou feines compleixen el salari mínim interprofessional. A Sa Pobla, el col·lectiu de netejadors no va entrar al conveni de recollida de fems perquè es feren licitacions diferents per cadascun d'aquests serveis. Per això, UGT pensa que un servei mancomunat o insular faria millorar-ne les condicions. Així ho explica Juanjo del Teso, que és responsable del sector serveis a la comunitat d'UGT.
Porque al final estamos a merced de que cada ayuntamiento lleva su calendario con la licitación y de que sea licitado o no, esas condiciones de trabajo o salariales están siempre pendientes de poder ser revisadas y mejoradas, y creemos que al final una entidad pública siempre va a poderlo dotar de mejores condiciones también salariales incluso.
L'Ajuntament de Sa Pobla és conscient dels salaris baixos de la quinzena del treballador de la neteja viària que fan feina per a l'empresa Urban Service. Es dona la circumstància que la concessió de la recollida de fent del municipi també recau en la mateixa empresa, però en contractes diferents.
L'Ajuntament assegura que fer una altra licitació comportaria una indemnització molt grossa a la concessionària per la maquinària i pel lucre que l'empresa deixaria de guanyar. Així ho explica el regidor de Medi Ambient, Antoni Simó Tomàs.
L'Ajuntament, si rescindeix el contracte, ha de pagar a l'empresa la indemnització que li pertoqui, això correspondria a l'amortització del maquinari, el lucre, tot el lucre que han deixat de guanyar perquè l'Ajuntament rescindeix, o sigui, rescindeix per part de l'empresa, és l'empresa que ha de pagar aquest dobbes. Ara, també entenem que l'actualització de preus o de sous perquè el salari mínim ha pujat o això, es correspon. Entenem que aquest 40% s'ha pujat és molt grossa.
I vol fer mare una proposta cultural i alhora de la història recent de Mallorca, paraüisment, perquè ja vos advertim que vos agradarà.
Formentor era una escola d'hoteleria.
La feina era molt exigent.
Però després hi havia aquell cachondeo d'amistat. Tot passava bé fent feina.
Vivíem allà.
Parelles que s'han casat i han tingut fills i els fills han treballat a Formentor.
Era molt glamour dir jo faig feina a l'hotel Formentor. Glamour.
I d'oci glamour era fer feina al cèlebre hotel Formentor, que no devia ser glamour per als visitants internacionals que s'hi allotjaven com a turistes a la dècada dels anys 50 i 60 i fins i tot abans. Bé, però ara aquesta casa, IB3, vos proposa de conèixer aquella època a través del testimoni no dels viatjants, sinó dels treballadors de l'hotel, algun dels quals acabeu de sentir. És el documental La vida Formentor, una producció de Momworks per a IB3 Televisió.
I que s'estrena avui a la sala d'actes del Port de Pollença a les 7:30 de l'hora baixa. Serà dissabte a les 9:45 del vespre que la podreu veure a IB3 Televisió i a partir d'aleshores, en qualsevol moment, al servei a la carta. Podreu conèixer els testimonis de persones que hi feren tota la seva vida laboral a l'antic hotel, construït abans de la Guerra Civil i un dels pioners del turisme a les illes. Recordem que aquell edifici ja no existeix perquè les bucaren per construir-hi el Four Seasons a Mallorca, que reobrí de manera totes les seves instal·lacions la primavera passada. De fet, fa poc que l'Ajuntament de Pollença ha imposat a la constructora una multa d'1,15 milions d'euros per haver reconstruït sense la llicència pertinent.
I de l'edifici antic ja no existeix, però perviuen el record dels antics treballadors que podreu sentir i veure aquest documental per IB3 Televisió, La vida a Formentor. I ja sabeu que les fires no comencen a Inca fins que no hagi estat el dia de Sant Lluc. I de Sant Lluc ja sabeu que és aquest dissabte, i això vol dir que la primera de les fires que precedeixen el Dijous Bo serà aquest diumenge. Comença la temporada de fires i, per tant, les d'Inca seran de les primeres a beneficiar-se de la convocatòria del Consell de Mallorca per impulsar la promoció del producte local. Es concediran d'aquesta manera ajudes per 1 milió d'euros a 23 ajuntaments. A part de les d'Inca, també s'hi han acollit fires d'anomenada com la de l'Esclat a Sant, a Mancor de la Vall, i la fira del Prebabord a Felanitx. La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha destacat que aquesta convocatòria permetrà dinamitzar l'economia municipal i el producte local. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55 minuts del dematí. Per tant, continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura, l'informatiu matí. Comencem amb òpera, que torna al Teatre Principal de Palma, com fa 40 anys que passa, i per inaugurar temporada s'ha triat Tosca. El clàssic de Puccini es representarà també al Teatre d'Esborn de Ciutadella i les entrades ja estan pràcticament exaurides. Sandra Martínez.
Sobretot pel dia de l'estrena, dimecres que ve, dia 22. I és que feia 11 anys que no sonava aquesta història a ciutat, aquesta història plena de dramatisme i força que el director d'escena, Mario Pontigia, situava més enllà d'un muntatge líric.
Tosca es una ópera importante en muchos sentidos. Si hubiera que poner un titular, yo diría que Tosca es un thriller antes de tiempo. Es un Hitchcock antes de tiempo. Es un Tarantino antes de tiempo.
I aquest Tarantino avançat, amb un personatge que fuig, un dolent dolentíssim, quatre morts i molta sang, només podia passar a Roma. La ciutat és, de fet, per al director musical Matteo Beltrami, una protagonista més.
In Tosca, Roma è ovunque. Ha una presenza molto forte. E questo si ritrova nell'opera, dall'inizio alla fine.
Una presència forta des de l'inici fins al final per aquesta història d'amor tràgica on el dolent dolentíssim que comentàvem abans té accent menorquí i és Simon Orfila. S'estrena, de fet, en aquest paper, el d'Escàrpia, cosa que diu no li ha estat gens fàcil.
M'hauria agradat ser còmic i no vaig poder, he estat cantant d'òpera. M'agrada molt fer riure, però fer un paper tan dolent i tan horrible perquè és un personatge corrupte, és un personatge, dit planament, bastant escarós.
Tosca fou pionera també per ser la primera òpera protagonitzada per una parella d'artistes, un pintor i una cantant que dona nom a l'obra i que protagonitza Yolanda Ayonet, que reconeixia sentir-se cada vegada més representada en aquest personatge.
Por el hecho de que es una cantante, de que es una artista, de que tiene ese punto hipernarcisista, como todos los artistas tienen que tener, pero al mismo tiempo tiene una parte muy vulnerable, es una mujer, bueno, con sus inseguridades.
Tosca es representarà el 22, el 24 i el 26 d'octubre a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma i el 31 d'octubre i el 2 de novembre al Teatre d'Esborn de Ciutadella.
I també torna a l'Òpera i també torna al Colònia Palma Muntanya Film Fest, que des del 18 al 28 d'octubre en diversos escenaris oferirà cinema de muntanya amb la presència de protagonistes i de directors.
És l'edició número 16 d'aquest festival. Seran una vintena de pel·lícules d'11 països diferents conformaran el gruix d'aquestes projeccions. Donarà el SUS els 10 dies d'actes un simposi per debatre sobre el passat, present i futur de l'excursionisme, una activitat que d'ençà de la pandèmia i com tantes coses pateix massificació. Tomeu Tomàs, portaveu del festival, explicava que no només passa a l'Himàlaia.
La serra també té una capacitat de càrrega, que volen que la serra sigui el passeig del Born, o volen que sigui un espai natural protegit, que la gent aprengui a respectar-lo, que la gent aprengui a moure-s'hi i el pugui disfrutar. Perquè al cap i la fi del que es tracta és que la conservació de la natura sigui compatible amb l'ús públic.
Entre tota l'oferta, destacant dos noms propis, Òscar Gorgoza de Carlos, alpinista i periodista especialitzat en muntanya del diari El País, que parlarà sobre l'evolució i ètica. També l'escaladora Sílvia Vidal, que es pren aquesta activitat d'una manera única.
I té una particularitat que, bé, no deixa de ser una anècdota, però per jo és molt significativa de la manera de ser d'aquesta persona. I és que tota aquesta pràctica que ella fa, tota aquesta activitat, la fa sense cap mitjà de comunicació en el seu abast, sense telèfon, sense ràdio, sense cap nexe amb el món. La qual cosa li confereix una singularitat molt especial i un risc molt especial que ella assumeix.
El festival acabarà dimarts, dia 29, al Teatre d'Inca amb la conversa amb Sílvia Vidal, precisament. L'entrada és gratuïta i ja es pot reservar. Tota la informació més es pot trobar al web palmamuntanyafilm.com.
Sonarà les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Els treballadors i els estudiants estan convocats avui a una vaga en suport del poble palestí. Els sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres fan una crida a aturar 2 hores a tots els centres de treball, per exemple, entorn del matí, de 10 a 12.
I d'altra banda, sindicats com CGT i l'Estei han convocat una vaga de 24 hores. Consideren que s'ha de mantenir la pressió internacional des de tots els àmbits i un d'ells és el del treball. Són Daniel Càmara, de Comissions Obreres, y Miquel Gelabert, secretario general de la STEI.
No se puede mirar hacia otro lado mientras vemos la barbarie que comete Israel sobre un pueblo indefenso y sobre una población civil